señora. No, ja estem, no? Hem votat la moció 14. Senyora Fernández, digui'm. Ah, sí? Acabem de votar, no? Ah, val. Sí, acabem de votar i vostè aixeca la mà. Molt bé, no passa res. Doncs seguim, eh? El punt número 15, aquest control i fiscalització dels altres òrgans de govern. No hi ha paraules. Ah, aquí sí. Vale, molt bé, ja està. Digui, endavant.
Hola, bona tarda. És en referència al reconeixement de deute, bueno, ara se li diu reconeixement d'obligació de la factura, en quant a la prestació del transport adaptat de l'empresa CER. Degut a que aquest servei és essencial per a les persones que tenen dificultats i que cal garantir en el nostre municipi, aviat farà un any que el contracte ha caducat. Llavors, ens podien explicar si s'ha preparat una licitació, si, o mentrestant com es gestionen aquests serveis. Sabem que tot el que hem passat amb aquesta crisi del Covid i tot això, moltes coses han estat aturades i endarrerides, vull dir, això ja ho sabem, era només saber com està aquest tema. Moltes gràcies.
Aquest tema l'hem explicat en diverses ocasions a la comissió informativa, a la seva companya de grup, en tot cas, bueno, tornem a explicar en la següent. Està en vies de, diguéssim, de resolució, també s'estan reconeixement factures perquè es presta el servei fins que efectivament va entrar el Covid. I a la mesura, quan es torni a prestar el servei seguiran emetent factures fins que es regularitzi la situació. Ho hem explicat en comissions informatives, cada factura que hem anat diguéssim emetent, és evident que és un servei bàsic, se segueix prestant i per tant s'ha de pagar, però evidentment doncs està fora de contracte. Sí? Digues. Digui.
Però com ja està caducat, està previst una licitació? Està amb...
És que el punt exacte en què està, no sé si està servei jurídic, si està, li miro i li dic, però vull dir que estan en vies de solució, que es diu, doncs sí, li falten poques setmanes.
D'acord? Gràcies.
Vale, en tot cas ja li acaba de concretar la comissió informativa, eh? Senyora Fernández, molt bé, de res. Si no hi ha més, senyor Rovira? Senyor Rovira, encara no, ara entrem al torn de pregunta. Avui estem una mica despistats tots plegats. Molt bé, doncs ara sí, no passa res. Vinga, som-hi. Comencem ara sí el punt número 16, precs i preguntes i interpel·lacions. Comencem la ronda, senyor. No patiu que us nomeno a tots i si no em feu, doncs no passa res. Senyor Ciprián.
Gràcies, senyora alcaldessa. Tinc un prec i una pregunta. El primer prec és que em vas assabentar que la setmana passada va haver actes de vandalisme contra un concessionari de la Nissan aquí a Sant Cugat i no he vist cap comunicat de rebuig o de suport a aquesta empresa que és de la nostra ciutat i que va ser assaltada i que va ser trencar els vidres. M'agradaria que des d'aquí, des de l'Ajuntament, si donés suport a aquesta empresa a la que després comprem nosaltres els cotxes de l'Ajuntament. Només això. Y de otra parte, es un tema que viene de lejos, es una pregunta. En octubre del 2019 le solicitamos a usted que cuánta gente había participado en la famosa vaga de país, ¿no?, que ustedes convocaron el 18 de octubre. A raíz de entonces, nosotros solicitamos que se nos dijera el listado de estas personas porque como funcionarios que son tienen derecho a hacer la huelga, por supuesto, pero no a ser retribuidos por no hacer su trabajo. De esta manera, pues finalmente, seis meses después, se nos ha conseguido esta información donde aparece la lista de los 146 personas que no van a cobrar funcionarios porque precisamente hicieron huelga y, como es lógico, no tienen derecho a su contraprestación. 13.800 euros que pueden donarse a una buena causa. Quisiera que avisara usted a sus compañeros, porque yo lo que no he visto es que ustedes que convocaron esta reunión, ustedes, los señores de la CUP y los señores de Junts per Sant Cugat, no aparecen en esta lista. Es decir, los funcionarios sí se les está quitando dinero por hacer una huelga que ustedes convocaron, pero a ustedes no se les quita. Entonces, si ustedes tienen pensado hacer más vagas de país y más cosas de estas, avisen a sus compañeros que esos 146 no van a cobrar el día de huelga. Por otro lado, señora Mingla, quisiera recordarle que tenemos 709, al menos teníamos 709 hasta que ustedes entraron, empleados, con lo que 146 es un 20%, no un 80 o 90 como usted dijo, están grabadas su intervención. Entonces, la gente que secundó la huelga de país que ustedes convocaron y por la que cobraron, fue de un 20% y no de un 80%. Por tanto, agradecería que nos pasaran también su reducción de sueldo debido a esta huelga. Gracias.
Señora Fernández Jordán.
Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes de nuevo. Tenemos una pregunta y un ruego. La pregunta es en relación a la Niña Verda, de que ahora mismo está, bueno, pues digamos, atorando el centro de la ciudad de una forma bastante llamativa. Queríamos preguntar por el estudio impacto y por la previsión para el comienzo del nuevo curso, cuando los niños y los jóvenes vayan a sus centros de estudios, y saber cuál va a ser las medidas que va a tomar la ciudad en el impacto que esto va a causar. Esa sería la pregunta. Y el ruego, pues la verdad es que nos lo ha inspirado el señor Soler en su discurso de antes, cuando debatíamos sobre la moción de la plataforma contra el tributo. Un discurso que vimos un poco ofensivo cuando tuvo la valentía de calificar como quiso a la plataforma y ponerle un color político. Entonces nos ha inspirado un ruego. Ha dicho que no se sabe lo que piensa la ciudad del tributo metropolitano porque no se le ha preguntado. Pues muy bien, dado el impacto que va a producir, rogamos que se pregunte de forma clara a los ciudadanos en la próxima encuesta del Observatorio Sociológico de San Cugat sobre su posicionamiento a favor o en contra de este tributo, teniendo en cuenta que en los próximos presupuestos, que ahora mismo estamos estudiando con mucho rigor, se dota a este ente de 25.000 euros para que haga sus encuestas. Así que, como el ayuntamiento manda las preguntas para hacer, por favor, solicitamos que se pregunte a la ciudadanía sobre este nuevo tributo. Muchas gracias.
Gràcies a vostè, senyora Fernández Jordán. I respecte als discursos ofensius, em faria creus la percepció que aquí tenim tothom dels discursos ofensius. Vull dir que intentem no fer discursos ofensius, però això és molt subjectiu. Després hi responem les preguntes o el prec. Senyor Blázquez, és que no sé si ha aixecat la mà. Sí? D'acord, endavant.
L'havia aixecat. Bé, tinc dues preguntes. Imagino que la primera haurà d'anar adreçada al senyor Carol. I és què passa amb les càmeres de videovigilància que hi havia, perquè hi havia el compromís amb la MD de Valdoreix de que es col·locarien en aquest any 2020. Nosaltres, quan hem mirat el pressupost que vostès han proposat fa molt poquet del 2020, no hem sabut veure aquesta partida exacta. Sí que hem vist, per exemple, les càmeres de la zona de baixes emissions, però en canvi no hem vist cap partida específica quan es digui que aquestes càmeres aniran a Valdoreix. No sé si és que aquesta partida no existeix i llavors aquestes càmeres aquest any no s'incluiran o no es col·locaran a Valdoreix tal com existia aquest compromís, o que en canvi potser ja està inclòs en una altra partida, però sí que hi ha el compromís de que es col·loquin a Valdoreix, com es va acordar en aquest cas amb el senyor Puig. Llavors, que ens comenti una mica si aquestes càmeres durant aquest exercici es col·locaran a Valdoreix o no, les càmeres de videovigilància. Aquesta seria la primera pregunta. I la segona pregunta prec, no sé exactament a qui adreçar-la, però m'agradaria que la comissió pertinent se'ns expliqui per què no tornen a obrir els consultoris de salut de la Floresta i les Planes, que ja sé que des de l'equip de govern ja s'ha dit que en principi estan en compte d'aquesta decisió, però ens agradaria que s'informés de quines han estat les converses amb el Departament de Salut, les raons de fons, o que com a mínim ells han esgrimit per no tornar-los a obrir, si no tinc mal entès, fins a l'octubre o a la tardor, i que se'ns posi una mica, se'ns doni tota la informació disponible per part del que tingui l'equip de govern. Gràcies.
Gràcies, senyor Blázquez. Senyor Puigdomènec, endavant.
Se'm sent, sí, no? Bé, he pogut contemplar la següent escena que els hi descric. Una empresa de jardineria d'aquí de Sant Cugat, coneguda, ha estat treballant en una casa i ha omplert diverses saques d'herba i plantes. Els sacs són del tipus que a vegades emprem per restes de poda, o sigui, grans. A continuació s'apropen al contenidor de fracció orgànica i el comencen a omplir. Donades les dimensions del contenidor d'orgànica i el gran volum de fulles i herbes acumulades, l'operari es veu obligat a premsar el contingut i tot i així apenas aconsegueix deixar-li la totalitat de les restes vegetals, penso que haurà anat a algun altre dels contenidors propers per acabar la feina. Resultat, tenim un contenidor, o potser dos, de fracció orgànica inutilitzat per la resta del veïnat. La pregunta és què s'ha fet malament, com s'ha d'actuar. Aquesta acció jo l'he contemplada a ple migdia i del desparpajo, perdoni'm del desparpajo amb el que es feia, dedueixo que l'empresa de jardineria creu que està actuant correctament, cosa que em fa pensar que el govern hauria d'insistir a les empreses del RAM de quina és la bona pràctica amb què s'ha de fer aquest tema. Gràcies.
Gràcies, senyor Puigdomènec. Senyor Rovira, ara sí.
Ara sí, eh? Bona tarda a tots i totes. Primer de tot, faré una pregunta en referència a la notícia que vam poder llegir l'endemà de la comissió informativa que presideix el senyor Pere Soler, en referència doncs, a la incorporació dels nous agents de policia doncs, pel cos de policia municipal i també de la plaça d'inspector, la qual cosa evidentment celebrem, perquè tot el que sigui incrementar doncs, la plantilla doncs, és una molt bona notícia. Sí que voldríem saber, doncs, per marcar informació, quin és l'estat d'aquesta situació, si estan a l'escola, si vindran per contractació des d'un altre ajuntament, o quina situació, o si venen d'un procés anterior, perquè no ens costa, vale? Llavors aquesta seria una miqueta d'informació que no vam poder tenir el dia anterior, que ens vam trobar als mitjans i ens agradaria doncs, que ens poguéssiu facilitar. I l'altra no és una pregunta ni un prec, simplement és un agraïment en nom del grup municipal de Junts per Sant Cugat, perquè hem sabut doncs, que recentment el nostre company Francisco García doncs, finalment es jubila a final d'aquest mes de juny, i doncs, com a company també que ha sigut seu durant 8 anys doncs, volíem també reiterar aquest agraïment a la feina feta i al servei prestat doncs, a aquesta casa i especialment al servei d'esports, i desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies.
Molt bé, queda dit. Senyor Rovira, senyora Casat.
Bona tarda. Tinc dues preguntes. La primera seria que arrel de la sentència del Suprem que prohibeix lluir banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics, apareix una preocupació en diferents col·lectius i organitzacions. Avui, a més, hem llegit la declaració, en rebutgem aquesta decisió, i la meva pregunta seria si s'ha estudiat bé aquesta sentència i realment no permet fer-ho, i en cas que estigui prohibit, si aquest ajuntament desobeirà i seguirem com dèiem. I l'altra pregunta seria, tenim una ciutat plena d'infants, que tenim la ciutat plena de gent, anem veient com es van obrint els parcs, es van obrint els bars, es van obrint les botigues, es van desprecintant les pistes esportives, però ens queda un element important que són els parcs infantils, que segueixen precintats, i voldríem saber en quin moment es farà, perquè els nostres infants doncs, ho agrairien molt. Gràcies.
Senyora Paraire, perdó.
Sí, gràcies. Jo voldria fer dos precs. Un és referent a l'anella verda, que vam parlar la setmana passada amb el senyor Gallardo. Sabem perfectament la complexitat, no?, de posar en marxa una mesura d'aquest tipus, però també veiem amb preocupació doncs, el malestar que hi ha una mica en general. No? Compartim el fons de la mesura, vostès ja saben que nosaltres també hem intentat tirar mesures impopulars que creiem que eren les correctes, i sabem que és un desgast, sabem que el senyor Gallardo en aquest cas pel que vam parlar doncs ja està a sobre, però sí que fèiem el prec al govern de que també intentin com a govern tots, no només el senyor Gallardo, no? Doncs està molt, ja sé que ho faran, però sí que ens arriben moltes preocupacions per part de veïns, hi ha persones que estan angoixades, no sé si equivocadament o no, o els hi falta com informació, però que mirin d'estar molt atents, i ara sobretot de cara al setembre, que sembla que tot tornarà una mica a la normalitat, i evidentment si volen comptar amb nosaltres doncs, per ajudar en el que puguem, saben que estem a la seva disposició. Però sí que és cert que també vam demanar l'informe una mica que avala, i sobretot que mirin d'escoltar aquesta angoixa, perquè a vegades la taula de mobilitat també van sortir temes, no?, per part dels pensionistes o de les persones amb mobilitat reduïda, i evidentment sé que estan molt a sobre, però sí que els hi fem aquest prec especial. Val? I l'altre prec, que és senzillament traslladar, que ens han fet arribar a veïns, és referent als voluminosos que hi ha en el centre. Sé que perfectament que un és dilluns, que és el dia que toca, sabem que a la que fa bon temps s'afloren més canvis i apareixen més voluminosos a la via pública, però com sembla que estan passant, doncs que ho tingui en compte el servei, perquè realment per la zona de Collfabà, que potser és quan reviriran més tard, està molt ple i hi ha veïns que ens van fer arribar. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyora Fortuny.
Hola?
Sí, sí, sí.
Seré una mica de leit. Molt bé, és un prec. Ara fa un any que Esquerra, PSC i la CUP doncs, governen i que Junts per Sant Cugat i Ciutadans estem a l'oposició. Amb el ple d'avui doncs, volem posar de manifest una mica de balanç molt breu, que amb el ple d'avui són, doncs, com a oposició des de Junts per Sant Cugat, són 25 mocions les que hem presentat, 14 que han prosperat, moltes d'elles doncs, rellevants, com és la regulació del preu del lloguer, el nou casal de la gent gran al centre, o el consultori mèdic al barri de Sant Francesc Monestir, i avui mateix el suport al sector dels joves, i també al sector de l'oci, i també a les associacions de la nostra ciutat. I també, i abans de fer el prec concret, comentar que de les propostes del govern, doncs, per part de Junts per Sant Cugat, només 7 les hem votat en contra, només 15 han estat abstencions, i 101, les d'avui no les he comptades, 101 doncs, votacions han estat a favor. Durant la Covid han vist el nostre tarannà, han vist el nostre intent de col·laboració, tot i que ens hem trobat doncs, poc debat i poques ganes de col·laborar, però bé, encara queden 3 anys i aquí ve el prec, alcaldessa. Ens emplacem i instem a l'alcaldessa i també als seus socis de govern a que treballem plegats la fórmula perquè les propostes de govern, és a dir, les seves propostes, ens arribin a l'oposició en temps i forma. En temps i forma perquè les puguem debatre, i en temps i forma perquè les puguem millorar, si és el cas. I en definitiva, que recuperi el bon tarannà d'aquest plenari, el bon tarannà del respecte institucional, el to constructiu i positiu que sempre ha tingut aquest ple. Repeteixo, no és una pregunta, és un prec perquè quedi en acte.
Senyor Vallès.
Novament, un prec i una pregunta. M'adreço a la tinent d'alcalde de Bon Govern i Transparència, Lourdes Llorente, perquè desconec de quina àrea doncs, depèn exactament la comunicació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Els volem proposar que els 25 regidors i totes i tots els treballadors de l'Ajuntament tinguem accés i, per tant, rebem el recull de premsa diari, així com les convocatòries i notes de premsa d'aquest Ajuntament. Totes i tots formem part i treballem pel bon funcionament d'aquest Ajuntament i, per tant, considerem que seria molt encertat per part del Govern que decideixin iniciar una nova etapa en aquest sentit, compartint aquestes informacions com fan altres ajuntaments com el de Barcelona mateix. El grup municipal de Junts per Sant Cugat els convida, per tant, a liderar la transparència comunicativa de l'Ajuntament de Sant Cugat. Gràcies. I la pregunta, volia preguntar a la tinent d'alcalde de Cultura, Esther Madrona, si ens pot fer 5 cèntims de com seria la gran festa de ciutat que el govern va preveure per aquesta tardor amb l'objectiu de compensar el buit que deixarà la cancel·lació de la Festa Major de Sant Cugat i dels Barris 2020. La mateixa tinent d'alcalde va anunciar el 8 d'abril que l'àrea de Cultura i Joventut ja s'havia posat a treballar en aquesta gran festa de ciutat, i dic gran festa de ciutat perquè són paraules de la mateixa tinent d'alcalde. 2 mesos després d'aquest anunci ens agradaria saber les dates que han triat i si ens poden explicar les línies generals d'aquesta gran festa de la ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Vallès. Només una precisió que crec que és molt important, per la terminologia, per termes de normalització, d'igualtat de gènere, etc., l'Esther Madrona és la tinenta d'alcaldia, perquè jo sóc alcaldessa, no alcalde. I en recordi sent que quan vam començar aquest mandat vam canviar la terminologia, tenim tinents d'alcaldia o tinentes d'alcaldia, no tinents d'alcalde o tinentes d'alcalde, perquè jo sóc alcaldessa. I crec que aquest és un esforç que hem de fer tots plegats, a vegades se'ns escapa, però vostè ho ha repetit 5 vegades en la seva pregunta, per tant, en cap moment no ha intentat doncs, autocorregir-se. Jo li agrairia que anares a la normalització i que crec que estem molt lluny, però comença també precisament per això. Per tant, l'Esther Madrona és la tinenta d'alcaldia. Moltes gràcies. Senyor Salaric.
Sí, bona tarda. Jo volia fer una pregunta respecte als consultoris sanitaris de la Floresta i les Planes, també, dirigida a l'alcaldessa, a vostè mateixa. Faig una prèvia que hem sabut per la premsa i per la publicació també al web municipal que fa uns dies que el Departament de Sanitat de la Generalitat no obrirà els consultoris de la Floresta i les Planes. Evidentment, el nostre grup no està a favor que aquest servei als barris i que dona servei a tants ciutadans estiguin tancats. I demanem que es puguin obrir el més aviat possible i no esperar a la tardor o a l'hivern d'enguany. De totes maneres, ens hem assabentat, he dit abans per la premsa i per la web municipal, però també ens ho han dit alguns veïns. I ens ho han dit alguns veïns també perquè van rebre, formen part de la bústia o de la base de dades del Consell de Barri, de la mateixa manera que formo jo part del Consell de Barri, i els han enviat un comunicat des d'Esquerra Republicana directament a tota la base de dades del Consell de Barri. Per lo vist, per el que ens han dit alguns veïns, és el primer cop que un partit polític s'adreça directament a la base de dades del Consell de Barri. Desconeixem com pot passar això o si és normal. Això és un tema que faria un parèntesi aquí. No? El que deia abans és que potser hi ha motius de salut, no? de salut de la Generalitat que no sabem i ens agradaria conèixer abans de posar-nos a criticar de manera automàtica. No estem fent una crítica aquí, sinó que el que estem demanant és que hi hagi que ens exposin la motivació per la qual aquests consultoris per part de salut que deuen tenir els seus motius han estat tancats. No? Dèiem abans que ens ha sorprès aquest comunicat perquè bé, és que des del mateix govern s'ha criticat, fins i tot el mateix partit del govern, Esquerra, s'ha criticat aquesta acció. No? I pensem que més fil directe que no tenen vostès per poder donar els motius que porten a tenir tancats aquests, no el tindrà ningú en aquesta sala. Aleshores, jo el que li pregunto a vostè, senyora alcaldessa, per motius que porta, quins són aquests motius
acabant,
que porten...
Senyor Salaric, no podem fer una pregunta que duri 5 minuts.
Ara concreto doncs la pregunta. No? Jo li pregunto a vostè quins són aquests motius que porten a Salut a tancar i li pregunto també per les gestions concretes que s'han fet fins a dia d'avui per demanar l'obertura d'aquestes instal·lacions. Jo crec que és un tema que amb els pocs dies que portem és una simple telefonada i que
molt bé, queda entès, senyor Salaric. Gràcies. Molt bé, senyora Fernández.
Hola, bona tarda. Això és un prec per la tinent d'alcaldia, Lourdes Llorente.
Molt bé.
Gràcies.
Poc a poc.
Segons el codi de conducta que tots els regidors vàrem signar al començament d'aquest mandat, en el punt 5.22, i cito textualment, diu... s'ha d'informar en temps i forma a tots els càrrecs electes municipals sobre els actes oficials que l'Ajuntament organitzi a la ciutat o altres actes organitzats per entitats o associacions als quals sigui convidada la corporació municipal, per tal que totes les forces polítiques del consistori puguin estar representades. Actualment, molt sovint, ens assabentem dels actes oficials de l'Ajuntament o a través dels mitjans de comunicació o a vegades amb una antelació tan escassa. Parlem fins i tot de minuts. I això dificulta i fins i tot ens impossibilita la nostra assistència als mateixos. Davant d'això, el nostre grup municipal formula aquest prec que s'apliqui, sisplau, aquest codi de conducta que és vigent fins que no hi hagi el nou i se'ns informi dels actes en temps i forma per tal de poder garantir la representació institucional que pertoqui. Moltes gràcies.
Senyor Brugaroles, d'acord. Encara tenim una estona perquè a les 7 just comença l'audiència pública i no em voldria endarrerir. Senyor Ciprián, respecte als actes de rebuig, aquest govern decideix, no?, la seva política comunicativa, què vol expressar, què no. Vull dir, fins aquí estaríem d'acord, no?, que cada partit i cada govern doncs, expressa el que vol respecte al tema de la Nissan. I respecte a les persones que van fer vaga, hi ha moltes persones que es van demanar doncs, o festa o dia d'assumptes propis, és aquesta la ROM. En tot cas, les dades importants són les que li he passat. Si jo en el seu dia vaig dir una quantitat superior, doncs va ser intuïtiu. Bueno, en tot cas, vostès volen les dades i les tenen, no? Doncs aquestes són les dades.
Està responent. Vaig demanar també el decret en què també s'informa del salari que se li ha tret a vostè com a alcaldessa per fer vaga aquell dia.
No, no.
Vostè és una persona també que està rebent un, sí, un salari de l'Ajuntament i sí, té tot el dret de fer vaga com
tots els que estem, tots els que estem aquí, diguéssim, cobrem per les nostres feines, però estarem d'acord, no?, que l'alcaldessa i la majoria, i els regidors de govern, però fins i tot la resta, que segur que en dies importants, no, a què no fitxa vostè, senyor Ciprián, tampoc?
Jo cobro dietes, com vostè sap perfectament, senyora alcaldessa.
Bueno, exacte, el seu cas és que cobra dietes. Val, però en tot cas, com que vostè tampoc no pretenia fer vaga, és veritat que l'exemple tampoc no ens serveix. Senyora Fernández Jordán, les mesures, per l'inici del curs escolar, doncs, a través del protocol, jo no sé, regidora, si vols dir alguna cosa, regidora d'educació, però en tot cas les mesures que estem treballant per a l'inici del curs escolar són els protocols que anem rebent, com de tots els temes, els protocols que anem rebent i que anem actualitzant, però en tot cas d'aquí al setembre els protocols encara no són definitius. De fet, hi ha hagut ja canvis, no?, respecte al
Senyora Andresa, és que
no és això que m'ha preguntat.
Sorprende l'error en la pregunta perquè els medis de comunicació de la ciutat l'han recogido a la perfecció. Era en concret...
Un segon, senyora Fernández Jordán. Torni, senyora Fernández Jordán, sí, perdó, gracias. Igual me despista, digui.
Gracias, señora alcaldesa.
No,
que era en concreto respecto a la circulación y la anilla verde, en concreto, cuando todos los niños y jóvenes vuelvan a los centros de educación se va a producir mucho atasco, entonces impacto y las medidas que se van a tomar cuando ocurra. Era circunscrito a ese tema en concreto. Gracias.
Val, perdó, no sé per què l'he escoltat malament abans i em pensava que referia al tema Covid. Bueno, quan arribi l'inici del curs escolar valorarem, però la idea l'han fet perquè això pugui, doncs, persistir també en aquest curs escolar i ho tindrem en compte, com estem tenint-ho tot en compte, però no, jo no sé si el curs escolar comença el 15, però per posar un exemple, si comença el 15, el 16 no prendrem una decisió. Aquí del que es tracta és de que tothom vagi prenent consciència, de buscar rutes alternatives que hi són, i nosaltres ajudarem també amb senyalètica i amb tot el que calgui perquè això sigui possible, i la idea és que la Nia Verda ha vingut per quedar-se, però també és veritat, i hem dit en moltes ocasions, que si hi ha algun punt concret que l'hem de rectificar o l'hem d'ampliar, doncs ho farem, també respecte al curs escolar, d'acord? Però en tot cas insisteixo, farem una valoració, sinó que em corregeixi el regidor de mobilitat, però farem una valoració un cop tinguem criteris, i per tant haguem passat prou dies com perquè els conductors i les conductores hagin tingut la possibilitat de buscar rutes alternatives que hi són. I després vostè demana o fa un prec, no?, que es pregunti en els ciutadans. Bé, en tot cas ho podem valorar a l'hora del proper observatori sociològic, no ho sé, el regidor de participació, doncs ho valorarem i no li dic que no, en tot cas ho podem compartir, quan prenguem la decisió, quan introduïm noves preguntes amb aquest observatori. Gràcies. Senyor Blázquez, senyor Carol, si us plau, si pot ser explicar bé, però breu, perquè intentarem començar l'audiència pública, el tema de les càmeres.
Molt ràpidament, aquest pressupost que vostè comenta corresponen a càmeres. Aquí les hem tipificat com a càmeres, en aquest cas, per al tema de baixes emissions, però les mateixes càmeres que són de seguretat. M'explico. La mateixa càmera és la que recull la informació produïda per les dades, en aquest cas per la matrícula, i al mateix temps serveix també per control de zona de baixes emissions, o podria servir per temes de mobilitat o pel que fos. Per tant, les mateixes càmeres són aquestes. Respecte al tema de Valdorets, com dèiem, doncs farem un estudi, sobretot en els accessos, i en aquest cas sobretot en els districtes. Per tant, lògicament, per extensió ja toca Valdorets.
Molt bé, gràcies. La següent pregunta refereix a per què no obren els consultoris de la Floresta de les Planes. Ho lligaríem amb la pregunta, perquè el senyor Salaric ha fet una introducció molt gran, però al final per acabar preguntant això, i la regidora de Salut ho explicarà.
Bé, intentaré ser breu, i si no, com que després hi ha una pregunta del veïnatge en aquesta línia, potser els dono més informació. Certament el dia 22 de maig vaig rebre un correu de la directora del CAP de Valldorets, que és qui gestiona també els dos consultoris, indicant-me que estava previst tenir tancats els consultoris fins a finals de setembre. En principi la indicació és aquesta i és aquesta per tots els consultoris que existeixen al territori de Catalunya. D'acord? Per tant, aquesta és la situació. Què és el que hem fet nosaltres? Evidentment, manifestar que els veïns i veïnes tenien aquesta preocupació perquè és un centre que els queda més a prop i que tenen l'atenció més constant. I per altra banda el que hem anat fent és treballar en mobilitat per veure de quina manera podem garantir que el veïnatge tant de la Floresta com de les Planes té accés al cap de Vall d'Oreig o al cap de la Mina. I amb el canvi de centre de referència que han de tenir els veïns de les Planes per poder anar al cap de la Mina. Val? Tot això tenint en compte la situació amb la que ens trobem i la sol·licitud que estan fent des de la Salut que abans d'adreçar-se a qualsevol centre sanitari sempre es faci la consulta per telèfon. I amb això creiem que ho tindrem més o menys resolt, amb aquestes millores a nivell de transport públic. I em sembla que no em deixo res més. Després faré la intervenció responent als veïns i si tenen més dubtes o necessiten més informació, doncs resto a la seva disposició.
Gràcies, regidora. Seguim, senyor Puigdomènec, que ha fet com una reflexió, no? No sé si el regidor li pot dir alguna cosa, reforçar la campanya informativa, no sé com exactament.
Bueno, tenim prevista una campanya informativa, evidentment no li puc dir la data. Sí que és veritat que ens estem trobant amb alguns casos com el que diu. M'agradaria, si en algun moment em pot dir, com hem parlat moltes vegades, que em digui més o menys la zona per saber quina empresa és i també poder investigar què és el que ha passat perquè no torni a passar. Per tant, si no li importa, m'ho fa saber, perquè si no serà difícil saber què ha sigut.
D'acord, senyor Puigdomènec, ja li farà arribar. Senyor Rovira, la incorporació de nous agents i d'inspector, també molt breu, en tot cas a la comissió informativa entenc que poden portar més dades.
Sí, però molt ràpidament, hi ha 13 agents en aquest moment que continuen la seva estada a l'escola. Degut a coronavirus, això es perllongarà fins al 31 de juliol, per tant l'1 d'agost s'incorporaran, sempre i quan lògicament hagin aprovat doncs, l'escola. A partir d'aquí igualment doncs, convocarem aquest any entre 4 o 6 places, això dependrà. Fem el càlcul amb els que s'han jubilat aquest any de places de mobilitat. Per tant, serien agents que vindrien d'altres llocs a incorporar-se a nosaltres. Per tant, tindríem aquests 13 abans del dia 1 d'agost i els entre 4 o 6 al llarg d'aquest any. I com dèiem, el passa a l'inspector que tenim aprovada i bueno, estem en procés de provisionar-la.
Moltes gràcies, regidor. I senyor Rovira, queda feta la felicitació al Paco. Al principi, quan vostè ho ha dit tan formalment, en aquell moment no sabia de qui estàvem parlant. És veritat, doncs, queda dit. I l'agraïment, evidentment, també el fem extensiu la resta de regidors i regidores. Molt bé, senyora Casat, respecte al tema de les banderes no oficials, en concret la del dia de l'Orgull Gai,
senyora... Sí, ens hem mirat la sentència, sí, ens estem mirant, però a la resposta a la pregunta que vostè feia jo li faig una resposta política. Onejarà la bandera irisada, evidentment, a Sant Cugat.
I senyora Casat, els parcs infantils obriran quan la fase ens ho permeti. Ja, No, senyora Casat, no, quan la fase ens ho permeti, com tot el que avancem, com els parcs infantils, les piscines, com tot. Quan la fase ens ho permeti. Vostè ja sap que hi ha decrets que anem avançant amb tots els temes i nosaltres, com a ciutat, el que he dit sempre, ens posem a disposició del que a cada moment i a cada fase se'ns permeti. Per tant, quan s'obre qualsevol de les mesures, nosaltres facilitem doncs, la incorporació de les noves mesures. En aquests moments encara no es pot obrir els parcs infantils, doncs l'Ajuntament de Sant Cugat no pot obrir els parcs infantils. Però diria que en fase 3 ja es pot. Per tant, amb una mica de sort, en breu, perquè és possible o hi ha la intenció per part de la possibilitat de que entrem a fase 3 abans del dilluns, però en tot cas incorporem coses a mesura que les fases ens ho permeten, com han fet al llarg de tot aquest desconfinament. Molt bé. Senyora Paraire, el prec de l'Anella Verda, no? Que vostè demanava, doncs, era com un prec, no?, que expliquéssim, que hi ha gent preocupada, i és veritat, en som conscients, per això Per això ens anem explicant tant com podem i a poc a poc, i hi ha moltes persones que estan molt contentes, altres que són més reàcies, com és lògic, i vostè mateix ha dit, no?, que aquestes coses doncs a vegades generen aquesta situació d'entrada de frontisme. No sé, regidor, si vol afegir alguna cosa. En tot cas, era més aviat prec, sí, senyor Gallardo, no? Vale, doncs era prec, ho farem, insistirem, i d'acord, i gràcies per demanar-nos que encara insistim més, eh? I el dels voluminosos, doncs igual, no, senyor Gallardo? Aquí sí?
Sí, és un problema que he vist aquest matí quan anava a dinar. Ja estava fent un augment brutal de tema voluminosos. Estava parlant amb els companys, amb el Bernat Gibert de Valldoreix, hem vist que està passant exactament el mateix. Hi ha un augment de l'incivisme, no sabem què està passant. Estem recollint gairebé el doble del que s'ha recollit en una setmana, i d'alguna manera hem de posar alguna mesura perquè no passi. Es passa igual que abans, es fa la recollida, però a vegades sembla que no s'hagi fet la feina en aquest sentit. Vull deixar clar que sí que es fa la feina, com vostè sap, i haurem de fer alguna mesura per conscienciar la gent que deixi les coses quan les ha de deixar, i que tingui consciència que és un servei que fem, però que no hem de desmuntar la casa i deixar-la allà baix. I suposo que hem de fer una miqueta de treball en aquest sentit. Suposo que vostè també es trobava el mateix problema, per tant, ja sap de què va. Gràcies.
Molt bé, regidor, gràcies. Senyora Fortuny, entenc que al final el seu prec era que es recuperés el tarannà. Doncs si aquest és el prec, doncs és a les mans de tots els 25 regidors i regidores, per tant, doncs de nosaltres depèn, de tothom, sense cap exclusió. Senyor Vallès, el prec seu de li feien a la tinenta d'alcaldia, la senyora Llorente. Era llarg, vull dir que no ho repeteixo, sí. Senyora Llorente, està el cas, no?
Sí, bueno, esto es un tema que se trató en una comisión informativa hace muy poco, todavía no lo hemos podido acabar de tratar en reunión de gobierno, pero sí que le tengo que decir que en relación con la transparencia en la comunicación, todas las notas de prensa se cuelgan en la página web. Las notas de prensa es la comunicación que hace el ayuntamiento a la prensa para que la prensa pueda elaborar las noticias y publicarla. Entonces, es diferente la comunicación que se hace a la prensa de la comunicación que se hace a los regidores. Es un debate que tenemos que tener en gobierno, pero la tienen colgada inmediatamente, pueden acceder de una manera directa. En cuanto al recuerdo a prensa que se hace, no hay ningún problema en incluirlo eso en la lista de distribución. De todas formas, le adelanto que tampoco es un recuerdo, es bastante limitado, ¿eh? Ya lo verán, que no es como el del Parlamento.
Gracias, tinenta alcaldía. La pregunta para la tinenta alcaldía de Cultura, Esther Madrona.
Sí, gracias. Molt ràpidament, senyor Josep Maria Vallès comentava que el dia 8 d'abril vam anunciar la cancel·lació de la Festa Major i vam anunciar també la intenció de poder celebrar una festa de retrobament quan les fases i quan la desescalada i tot plegat ens ho permetés. Seguim treballant en la mateixa lògica. Tenim aquesta festa en ment, l'anem mitjanament ideal, no tenim tots els detalls que ens agradaria tenir a data d'avui, molt segurament. El que sí que volem aconseguir és que sigui una festa per tothom, una festa que pugui gaudir-ne els 90.000, no?, els més de 90.000 habitants que tenim en aquesta ciutat, i per sobre de tot la farem quan no haguem de patir per gaudir. Això vagi sempre per davant i ens haurem d'adaptar a les noves situacions.
Certament, la incertesa ens permet doncs poder fer projectes i pronòstics a curt i mig termini. Senyor Salaric, el tema dels dispensaris li ha contestat la regidora de Salut, i una puntualització pel tema d'utilitzar la base de dades. En tot cas, no m'ho han traslladat als companys, jo aquí faig d'alcaldessa, però en tot cas el mail es va distribuir entre els membres del Consell de Barri, no entre una base de dades, com si nosaltres tinguéssim accés, entre els membres del Consell de Barri, on hi té accés en aquest accés tothom dels membres del Consell de Barri. No, senyor Salaric.
La persona que ens ho ha dit no forma part del Consell de Barri ara mateix, està dintre de la base de dades, i va dir: jo no he demanat rebre res de cap partit polític, ni del nostre, evidentment.
En tot cas,
i va dir això. Només era saber, en qualsevol cas, els partits polítics no ens podem dirigir a la bústia del Consell de Barri.
Això no sé d'on ho ha tret, senyor Salaric, però en tot
pregunto,
cas...
Pregunto.
Val, pensava que tu ho afirmava, no?
En tot cas,
no és així, però en tot cas, si vol més detalls d'aquest tema, ja ho mirarem, ja al mateix regidor de participació que li expliqui com va, què es pot fer i què no es pot fer. Però, i respecte del dispensari, sí. Què vol dir, senyor Salaric?
No, és això, que ens poguessin comentar si es pot fer o no es pot fer, no? Difondre un comunicat de partit polític.
Sí, això sí.
I després de l'altre tema, ja, bueno, ens ha fet una exposició dels fets la regidora, però el que voldríem saber és una mica quines motivacions té Salut, si és un tema de que no donen a l'abast per... Nosaltres, jo li he fet la prèvia, no ens hem posat a criticar-ho. Nosaltres estem amb... No ens hem posat a criticar això, no? Perquè sí que ha fet l'expressió com si no em cregués i és això. No? Des d'aquesta setmana passada no ens hem posat a criticar-ho. El que sí que voldríem saber és això, és quines són les motivacions, no, que us han donat. I ja està.
Sí. D'entrada, dir-vos que hi ha persones de baixa encara del sector sanitari. L'altra és que també hi ha metges i metgesses i infermers i infermeres que hauran de fer les vacances i llavors havien de redistribuir i reubicar tota l'atenció. I hi havia un últim motiu, és que el tinc aquí redactat per la resposta de després. Perdonin. Ah, sí, i que no és menor, però que sí que a més estan mirant d'enfortir tota l'atenció a domicili amb els pocs recursos que puguin tenir, però sí treballar més aquesta part de desplaçament al propi domicili. I amb això redistribuïen l'atenció en els tres CAPs i eliminaven els dos consultoris. D'acord? Ara sí? Gràcies.
Val, gràcies. I de totes maneres, el que vostè insinuava, que teníem via directa amb la conselleria d'un govern que compartim amb el seu partit, senyor Salaric, vull dir que jo tinc la sort de poder dirigir-me, sempre hem de tenir la sort de dirigir-nos a qualsevol membre del govern, i en aquest cas vostè també té via directa, segur, però en tot cas ja ho hem parlat també, per aquesta preocupació, però d'altra banda els arguments, doncs com a mínim ens semblen uns arguments prou racionals, tenint en compte no com està tensionat aquest servei, però vaja, en tot cas estem molt d'acord que hem d'estar al costat d'aquestes persones i trobar alternatives, això sense cap mena de dubte. Molt bé, senyor Salaric i senyora Fernández, la darrera pregunta, senyora Llorente.
Si no recuerdo mal, hace una pregunta en relación con la información de los actos públicos oficiales. Como ya también hemos explicado en la Comisión Ética y en alguna comisión informativa, los actos públicos oficiales del Ayuntamiento a los que asiste la alcaldesa están colgados en la página web. Se puede acceder. Sí, están colgados en la página web, se puede acceder. No están colgados los calendarios de actos más protocolarios o reuniones internas de alcaldía y de regidores. Eso es así. No han estado colgados nunca y es una cosa que tenemos que acabar de ver cómo funciona, porque es un tema de la plataforma. En cuanto podamos solucionarlo, daremos solución.
Bueno, pero es que això ja ho han parlat a la comissió informativa. Això no és això, no és això el que dic jo, eh? No, això ja vam quedar que ho miraríeu de preparar-ho i tot això, no. Jo és en referència a informar dels actes que fa l'Ajuntament, actes, per exemple, l'altre dia, un exemple era el de la Unió, a nosaltres no ens arriba aquestes informacions, és això, els actes que fa l'Ajuntament.
Senyora Llorente, si em permet, amb aquest acte en concret, senyora Fernández, no era un acte de la Unió, ja ho vam explicar. No era un acte de la Unió, no era un acte... No,
però un exemple.
Però és com que posa un exemple i li responc l'exemple. No era un acte ni públic ni era un acte oficial. Ja ho vam explicar, entre altres coses, perquè vostès ja saben que no es poden fer actes, ho hem suspès tot i ara no anirem a fer un acte ja a la Unió. Per tant, ja ho vam explicar, que no era un acte oficial i per tant no es va comunicar perquè no era oficial. Gairebé el mateix dia, diria, abans doncs, ens van dir, escolta, fem, ja ho vaig explicar, no?, aquest Insta Live que fem i que per tant, doncs, si voleu venir, doncs, i demanar a la tinenta d'alcaldia jo mateixa, però aquí va quedar, això no és un acte oficial. Si vostè es refereix a altres, és un altre tema, però en tot cas aquest no serveix d'exemple.
Aquest m'ha vingut al cap.
D'acord.
No, però jo volia dir, jo no és ara en el Covid, és ja abans, vull dir que a vegades moltes coses ens assabentem amb els mitjans que per no, és això l'únic.
És que, a veure, la obligació és que esté publicado, no que hagamos comunicación individual de cada uno de los actos. La obligación es que esté publicado, ustedes pueden acceder a esa publicación de una que esté más completa o más incompleta, yo desconozco en estos momentos porque hace días que no accedo a la agenda, pero los actos, la agenda institucional está colgada, pueden acceder.
De totes maneres, senyora Fernández, ho mirarem, però aquest és l'etern debat entre govern i oposició. si hagués estat aquí vostè fa un any i dos mesos, o un any i un mes, estàvem amb el mateix debat. Per tant, ens hem d'esforçar, estic d'acord, eh?
Ja, però jo estic ara, no?
Sí, sí, no, no, però bueno, li responc perquè, diguéssim, perquè la casa i els mecanismes i tot no deixen de ser moltes coses els mateixos, eh? I a vegades aquestes dificultats més tècniques em referia per aquesta raó, eh?
Ja, però ja que hi hauria una regidoria de bon govern i transparència i sí, van firmar aquest codi de conducta, doncs almenys pogueu seguir tots aquest codi.
És una tinença d'alcaldia que, diguéssim, va molt més enllà de comunicar els actes oficials.
No, és que a més és que el codi de conducta està des de l'any 2017, que és que no és que sea nuevo, però estamos intentando implementar totes aquelles qüestions de transparència i bon govern que nos falten. Sí, sí. Repito, és que precisament l'agenda institucional sí que està colgada. Hay altres coses que no, però és que està sí.
Vale. Molt bé, doncs gràcies. I empalmem amb l'audiència pública, val? El que farem és venir les persones que... És a dir, hi ha hagut, ens ha entrat una pregunta per escrit, que tampoc no ha vingut un representant, està aquí. Li donarem la paraula i després si algú així que vol també fer una pregunta per part de l'audiència pública. Gràcies, Toni, Rosa.